migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a migdia, COPE, aquí, de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i disposat a fer una bona xerrada. D'entrada, si sou autònoms, la següent xerrada us pot interessar, encara que, per molt que us ho expliquin, ja sabeu lo difícil que és ser autònom en este país. Molt difícil, i a més, no només autònom, parlem d'autònoms, però clar, si parlem d'autònoms estem parlant d'empreses, de petites i mitjanes empreses, principalment. Parlem d'emprenedories, parlem de gent que té idees i ganes de fer coses i que a vegades moltes es perden en un mar de burocràcia i d'impostos i de històries vàries que a vegades són molt difícils de gestionar, no? Bé, d'entrada, si em permeteu, posaré una xifra. La feina que generen les petites i mitjanes empreses i microempreses, els autònoms, en definitiva, a Catalunya és del 95%. És a dir, el 95%, i potser em quedo curt, de la feina que es genera a Catalunya, doncs ve de la base de les petites, mitjanes i microempreses. Tenen una relació molt directa davant de tot això. Estem parlant d'unes feines que es concentren principalment en el sector serveis, però és que també parlem de construcció, agrari, la indústria, màrqueting digital, consultoria, el tema tecnològic, per exemple, desenvolupament, sobretot les emprenedories, start-ups, desenvolupament web, IAS, enginyeria, etc. I què passa? Si mirem xifres d'autònoms a nivell peninsular, a nivell d'Espanya, estem parlant que al nostre país el 74% de la feina la generen els autònoms. No està gens malament, no? Ara, comença. Ser autònom és tota una aventura. És veritat que s'ha intentat millorar aquesta situació fent reformes de lleis de l'autònom, etc. I la llei de l'autònom es va posar en marxa, però és que, clar, una cosa, i això sembla que estem ja condemnats. Jo no sé si és una qüestió que alguna cosa ja falla o què. Una cosa és posar en marxa la llei i una altra cosa és com funciona un cop es passa a la pràctica. És a dir, que aquesta llei de l'autònom ha volgut ser tan restrictiva, ha desconfiat tant de l'autònom, és a dir, el sistema ha desconfiat tant de l'autònom que l'ha fet tan restrictiva que, per exemple, quan hi ha una compensació per cessament d'activitats, no existeix. Vull dir, els requisits quan un autònom presenta un cessament d'activitat és tan elevat, que no li accepten pràcticament mai. Pràcticament mai. Les xifres diuen 4 de cada 10, bé, jo encara no coneixo cap, bàsicament. I això és una base de desconfiança. De desconfiança envers l'autònom. Però parlem de tot això i en parlem amb el senyor Carles Mas. El senyor Carles Mas és conseller al Consell de Treball Econòmic i Social i director de l'àrea econòmica i empresa de Pimec. I el tenim al telèfon. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Mira, farem una primera pregunta. Així, si fessis una valoració general de com estan els autònoms avui a Catalunya, quina valoració faries?
Home, en primer lloc, situar el que deies de la importància amb números. Els autònoms a Catalunya suposen el 15% de les persones afiliades a la Seguretat Social. Vol dir que no és menor el seu pes i la seva importància. I contestant directament com estan els autònoms. Malauradament, continuen amb molts reptes per afrontar i, com dius, moltes vegades amb la solitud d'haver afrontar problemes del negoci juntament amb problemes de burocràcia, problemes que et demanen certes requisits que no s'adapten a la realitat de l'autònom, tampoc de les pimes i micropimes, i en realitat doncs, la situació el que fa és donar petits passos cap endavant, segurament amb temes com en el futur la protecció social a través del nou sistema diguéssim, de cotitzacions, però tot va molt lent. Aquesta, per mi, seria la fotografia. És, les dificultats continuen, els reptes continuen, i l'avanç, malauradament, és molt lent.
Aha. Bé, les dades mostren que el nombre d'autònoms a Catalunya ha caigut un 6,6%, segons l'EPA. Això és un factor preocupant?
És un factor que no sabem si marca tendència o no marca tendència, perquè és un fet que a vegades pot passar amb temes de l'EPA, que hi ha temes estadístics, es pot barrejar amb que hi ha altres modificacions, com per exemple la redefinició del concepte d'ajuda familiar, que abans era treballador autònom, ara és laboral, o la llei Rider, que pot haver canviat alguna situació i, per tant, haver fet alguns moviments. Però sí que és un punt que comença a ser d'alerta. És veritat que les afiliacions creixen i, per tant, hi ha una diversitat que ens obre més preguntes de cara a aprofundir-hi i a dir a veure què passa l'any vinent per veure si això ja comença a ser una preocupació real.
Clar, estem parlant, segurament, i a més l'informe que s'ha presentat de la situació del treball autònom a Catalunya 2024 alerta, doncs, d'una vulnerabilitat estructural, no? Bàsicament, el que es demana, o el que caldria seria canvis urgents, un nou canvi, no?, per adaptar-se a la realitat de l'autònom.
Certament. Aquí hi ha, com deia abans, hi ha molts reptes. Un dels reptes és la protecció social, fruit una mica de la desconfiança en què sempre es creen les normatives. Les normatives es creen amb la desconfiança envers el que la rep. En aquest cas, moltes de les creades a l'autònom, i en concret, per exemple, i podem posar l'exemple d'un, és la prestació per tancament del negoci, que era una millora, o és una millora en la protecció social, amb què es va fer una sèrie d'equivalències al que li passa a un treballador quan és acomiadat, i per tant era una protecció més que donava una estabilitat o almenys una comoditat perquè la gent no tingués punts de barreres d'entrada a fer aquest pas a l'emprenedoria o a engegar un projecte de negoci. Però, clar, quan arribem a les dades, aquest any 2024 hi ha 2.550 autònoms que van demanar la prestació, però només 4 dels cada 10 casos han estat aprovats. És a dir, el 60% s'ha denegat. I això és un tema que, com deia abans, si només fos un any, doncs seria una dada que hauríem de dir, doncs, necessitem més temps. Però és que és el segon any consecutiu que arribem al 60% de denegacions. Per tant, això ja indica una quasi tendència a que passa alguna cosa, i el que nosaltres, amb els debats que vam tenir en el CTS, ho vam configurar en que la normativa no està adaptada a l'autònom. Hi ha una sèrie de requisits tan estrictes que no és que no sigui veritat que has hagut de tancar el negoci i que no ho fas per voluntat pròpia. Per tant, el fet objectiu de la prestació s'hauria de complir, t'haurien de donar aquesta prestació, però en canvi hi ha uns requisits formals d'una sèrie de mesos que has d'haver disminuït la facturació, etcètera, etcètera, que potser no compleixes un. I només que no compleixis un no vol dir que no hagis hagut de tancar, sinó que ja no pots accedir, i això no va passar, i lògicament ho hem posat en manifest en aquest informe.
Clar, el que estem parlant és bàsicament de que segurament tot això està mal redactat, i quan s'ha posat en marxa no està prou testejat, o no hi ha proves suficients, i quan ha entrat en marxa, quan realment ha entrat a la batalla, aquesta normativa resulta que té tot això, no?
Vull dir, totalment.
És una qüestió que s'ha de tornar a redactar o per adaptar-la a la realitat.
Totalment. És aquesta legislació que es fa des d'una vessant, com deia, i insisteixo molt, amb la desconfiança, i per tant la hiperregularitzes, la hipernormatilitzes, fas moltes coses perquè no pugui escapar-se ningú, perquè com que sé que no faran coses que per cobrar-la que no han de fer, i la realitat és que la gent no vol tancar el negoci, la gent el que vol és guanyar diners treballant, i si ha de recórrer aquesta prestació, segurament moltes vegades ho fa d'avui per demà, perquè ja no pot aguantar més, i moltes vegades aquest fet de fer aquesta decisió i normal amb una activitat econòmica clar, no et mires la normativa, i la normativa tampoc va pensar en la realitat d'aquesta situació, i per tant les dues coses no encaixen, i com dius, s'ha de canviar perquè la realitat no s'acopla a la normativa.
Ahà. Luego, si parlem de la bretxa de pensions, també és un important, no? La pensió mitjana dels autònoms, parlant d'un 37% inferior al règim general, i això que jubilen més tard. Vull dir, estem parlant d'una situació també que s'hauria de mirar.
Sí, sí, es jubilen un any i mig més tard, és a dir, el 66 de mitjana, el 66,5%, el 66,5 sí, de mitjana d'edat, amb la perspectiva de que es jubilaran més tard, perquè cada vegada s'està, amb les modificacions de la jubilació parcial, s'estan acollint a més persones autònomes, i per tant les perspectives que es jubilin definitivament més tard. El règim general es jubilen als 65 anys, i com dius, les dades són molt clares. Hi ha un 37% de diferència de prestació, dels diners que, sí, que es cobren per la prestació, que marca també el fet de diferents cotitzacions, diferents moments, que certament amb el nou règim de cotitzacions s'hauria d'anar millorant, però que l'estem parlant segurament de 10 o 20 anys a veure una equiparació total d'aquestes prestacions.
Doncs, senyor Carles Mas, conseller al Consell de Treball Econòmic i Social i director de l'àrea econòmica i d'empresa de Pimec, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs aquesta és la situació, bàsicament. Una situació que, bé, veus, sí, està molt bé, hi ha una intencionalitat, però també hi ha una desconfiança. Hi ha una desconfiança, a part del que... Si busquéssim un paral·lelisme, hi ha empreses de videojocs que llancen empresa els seus productes i després troben errades, el que diuen bugs, perquè no han testejat suficient. Doncs a vegades amb lleis passen exactament el mateix, i és el que ha passat en aquest cas amb la llei de l'autònom, que possiblement encara té molt per millorar i reformar, i a veure si ho fan, i sobretot no es pot legislar amb una desconfiança, que clar, això s'ho preguntes i dius, no, nosaltres no desconfiem. Bé, llavors aquesta restricció, el per què? Vinga, que continuem de seguida. Parlarem de salut en Medicentre i ens aproparem cap a dos quarts i l'actualitat de serveis. Però abans, mira, farem un anunci per no fer anuncis. Y eso lo firma Vodka Orozco. Es uno de los creativos publicitarios más premiados que, tras años liderando marcas y campañas, hoy trabaja directamente con empresarios de pequeñas y medianas empresas que quieren claridad antes de comunicar. Mira, es un tema que ve molt al que amb el que xerràvem, ¿no? Y es que muchas decisiones fallan por no contar con un diagnóstico adecuado. Mireu, ¿te imaginas incorporar un director creativo en tu propio negocio? Pues lo puedes descubrir en la web. Descúbrelo en brandcapital.es. brandcapital.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para reparar eso. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si tenéis un cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer balón de oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer cuya seguridad y la de sus hijos depende de que estas pulseras funcionen, esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos, que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Va, que de seguida actualitzarem la informació de serveis, actualitzarem la meteo, el trànsit i la informació esportiva, la derrota del Barça. Veurem com ve el José Lucil avui per explicar-nos. I després parlarem de Terrassa a Rassa, de com la diòcesi de Terrassa és la sexta de tot el món en enviar joves al jubileu. De seguida en parlarem de tot això aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados y en la residencia Los Tilos en el centro de Barcelona hemos encontrado ese cariño, moderna, acogedora, con atención médica todos los días y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93-450-7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 12 de octubre, El Auditori. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad. Pero mi novia...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries, de 2:15 to 2 del migdia, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres, i si us sembla, és el moment de fer una revisió i una actualització de la informació de serveis, i comencem per la meteo. Bé, la cosa serà ràpida, perquè de cara a aquesta tarda, temperatures que es mantenen, més o menys pel que tocava per l'època, i un predomini absolut del sol. Tindrem una tarda assolellada, algun núvol despistat cap al Vallès Oriental, la Selva, Osona, per aquesta zona, i poca cosa més. Demà dimarts ens aixecarem més o menys amb una qüestió més o menys igual. En aquest cas, els núvols despistats, les temperatures a l'alça, sobretot les mínimes, pujaran, i els núvols d'evolució els tindrem cap al sud, Costa Daurada, Terres de l'Ebre i l'Alt Penedès. L'altre, un predomini d'un sol i de pols en suspensió. Però, bàsicament, les temperatures es mantindran amb la pujada de les temperatures mínimes. I com tenim la situació? Encara no tenim disposat. He anat massa ràpid fins al temps. Els meus companys estan acostumats a que m'enrotlli molt, però clar, m'enrotllo quan hi ha coses a dir. Si no hi ha coses a dir, no m'enrotllo. Bàsicament és el que ha passat. Si hi ha sol, núvols d'evolució i quatre coses més, que la qüestió és molt estable, tot s'ha de dir, ja que m'he d'enrotllar, tot s'ha de dir que sí que s'espera un canvi de temps, un bloqueig a les Illes Britàniques, que enviarà pluja cap al Mediterrani. Així que estem molt pendents, una pluja que en principi sembla que es concentrarà cap al sud de Catalunya, cap a Terres de l'Ebre i cap a la costa de València. Sembla que és aquí on tindrem la pluja, que s'espera, insisteixo, de cara a finals de setmana. De cara, estem parlant de dijous, divendres, és quan en principi vindran aquestes pluges. I les temperatures també, curiosament, no estan ni molt per sobre ni molt pel sota. Tenim unes temperatures molt pel que tocaria per l'època. Bé, escolta'm, jo ja he dit tot el que havia dit, fins i tot m'he avançat, així que si no tenim connexió amb el Servei Català de Trànsit, no passa res. Vull dir, no hi ha problema. Parlem amb el José Luis Gil i Actualitat Esportiva. Com estàs, José Luis?
No ve que s'enrotlla vostè quan no té res a dir, però bueno, no està gens malament. Bon dia, bon dia.
És que no volia avançar-me gaire aquesta previsió de pluges, perquè és una qüestió que encara està per veure cap on caurà. Per això no volia avançar-me. Vull dir, el que toca de cara aquesta tarda i demà és una qüestió que no té gaire mèrit, tampoc.
De fet, jo necessitaria que vostè s'enrotllés una miqueta més, però em sembla que no serà el cas ni serà el tema. Li explico.
Digues.
S'està fent el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Ah, molt bé.
La gran novetat és que aquesta primera eliminatòria i la segona són per criteri geogràfic. I ara...
Que és un nou invent, aquest, o què?
És un invent, home, és un invent perquè no hi hagi, per exemple, excursions com la que va fer l'Espanyol per jugar contra aquell equip canari de La Palma.
D'acord.
Etcètera. Distribució geogràfica amb matisos, perquè els pobres, per exemple, de l'Ibiza, els hi han posat amb els equips de Tenerife i els madrilenys. No sé pas quina... Però mira, la connexió és oportuna. Acaba de sortir la boleta de l'Atlètic Sant Just, que és el primer equip que sorteja en aquest bombo, segon grup d'equips del bombo, que queda emparellat amb el Mallorca. Atlètic Sant Just, Mallorca...
Un viatge a les illes.
No. El partit de Sant Just.
Ah, vale. Sant Just, és Mallorca el que ve cap aquí.
És
vale,
el Mallorca el que haurà d'agafar el
vale,
vol
d'acord.
Per venir bé a jugar davant de l'Atlètic Sant Just.
Un viatge a Catalunya.
Bueno, un bon viatge. Estem a punt de conèixer també la sort que tenen els altres catalans que estan en aquest grup 2 del sorteig. L'Atlètic Lleida, el Sant Andreu, el Reus Redis, el Nàstic, el Sabadell, l'Europa, el Girona i l'Espanyol. Girona i Espanyol ja saben que jugaran contra un equip de territorial o de tercera red. És, doncs, això que està passant ara mateix a la ciutat del futbol de Las Rozas. De què més parlarem a Esports Cope?
Home, hi ha un tema que s'ha de parlar i és la contundent derrota del Barça.
Aquest 4-1 al camp del
Sevilla, un
Barça
desconegut.
La tempesta perfecta, perquè vam veure un Barça tocat físicament, tocat en lo moral després de la derrota davant del Paris Saint-Germain, que amb tot arrossegava les baixes de Lamine Yamal o de Rafinha, per exemple, jugadors importants.
I el porter, de Pau.
El porter, Joan García.
Joan García, no Pau.
Joan García,
sí.
Clar, a més, comences fluix, et poses 2-1, tens un penal per empatar 2, el falla Lewandowski, i al final la cosa acaba amb aquest 4-1 que obliga a Sports Cope a aixecar una mica el gabinet de crisi.
Però la sensació de que encara que va ser un partit de fast, si Lewandowski arriba a marcar el penal i hagués entrat un parell d'oportunitats amb una mica més d'encert...
Futbol ficció.
No, i tant. Si,
doncs, jo estic convençut que si Lewandowski fa el penal i empata a 2, el Barça aixeca el partit. Jo estic, però clar...
Però no va passar.
Però no va passar.
Contundent 4-1.
E insistim, aquest 4-1 ens obliga a aixecar el gabinet de crisi a Esports Copé de la mà d'un protagonista que analitzarà per on passen les claus que determina aquesta derrota, que determinen aquesta derrota del Barça 4-1 a Sevilla. Li recordo, la temporada passada...
Sí.
Ja va perdre el Barça un partit a Pamplona davant d'Osasuna, però és veritat que aquella derrota va estar molt marcada per l'excés de rotacions de Hansi Flick, que en aquell moment va tenir un atac d'entrenador, va fer un 11 molt atípic, i el Barça va caure a camp d'Osasuna molt clarament, no? Després la cosa va acabar com va acabar. Surt la boleta de l'Atlètic Lleida. Surt la boleta de l'Atlètic Lleida.
Ara el sorteig de Copa del Rei, eh?
Que queda emparellat amb el Real Club Deportivo Espanyol. Lleida Espanyol.
Molt bé.
Per tant, home, jo crec que no hi haurà queixes.
Ponent contra Llevant, molt bé.
Haurem de preguntar al Sergi Tor i haurem de preguntar al Quique Iglesias si tenen alguna queixa d'aquest emparellament. Lleida Espanyol. Al camp d'esports. Estarà bonica aquesta eliminatòria.
Quique Iglesias, diu, Lleida Espanyol. Sí, ho acabem
Lleida
de dir.
Lleida Espanyol. Estàs content, Quiquín?
Sí. Acaba de ser Quiquín,
està content.
Està content, Quiquín,
amb aquest emparellament. Doncs,
Cargols.
Això, ja que parlem de l'Espanyol, recordem la derrota ahir davant del Betis 1-2. Escolti, un penal per empatar a 2 a l'última jugada del partit. Va Puado, el falla, va Pau, l'atura... Ai, senyor, l'Espanyol que podia anar-se'n a l'aturada amb un somriure i no hi ha manera.
Sí.
Avui podria ser un dia important, però l'Espanyol perquè es podria fer oficial el canvi de propietat. L'arribada d'Alan Page i la seva gent, ja com a de totes, com a propietaris de l'Espanyol. Constancia de Inca, Girona. Constancia de Inca, Girona.
És la següent...
Hauran de volar també els homes de Mitchell, ja que parlem del Girona. Primera victòria de la temporada davant del València. Tot més rodat, eh? Primera victòria de la temporada davant del València. Una victòria mig balsàmica perquè...
Feia falta, eh?
Feia falta, i és el que et permet concebre esperances de que quan recuperis els lesionats, 8 lesionats que té el Girona, la cosa anirà cap amunt. Recordem, Atlètic Sant Just Mallorca, Lleida Espanyol, Constància Girona, és el que tenim de moment. En bàsquet comença la Lliga ACB. Gran actuació de Ricky Rubio amb la penya. Derrota del Barça a la pista del València. Mm. I en hoquei patins, derrota del Barça al Mundial de Club 3-2 contra l'Sporting de Portugal.
Don José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor. Si vol, m'enrotllo més, eh? No, ja no.
No, ja va bé. Ja m'ha anat bé. Hem dit tot el que ve. Si ha de dir alguna cosa més, no hi ha
problema. No. Valle de West, Andorra. Valle de West, Andorra.
Molt bé, ja vaig apuntant.
Van sortint.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tots aquests parellaments de la primera jornada de Copa del Rei i, entre altres titulars, com explicava el José Luis, Esports Copé, amb el Joan Ballori. De seguida parlarem de salut visual amb el doctor Adolfo Vivarbadia i després parlarem de l'augment de la fe en els joves. En parlarem aquí, a migdia Copé, a Catalunya i Andorra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Iniciamos la venta de plazas de la próxima temporada del programa de turismo social del Inserso. Con Mundicolor, esta temporada podrás viajar a Islas Canarias y Baleares. Puedes reservar ya tu plaza en agencias de viajes autorizadas o en mundicolor.es. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
El huracán de Marta y el de las casi 50.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la soledad no deseada. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyors, tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, doncs per parlar de problemes de l'ull, bàsicament. De forma genèrica seria aquesta, no? Parlar des de qualsevol problema que, o malaltia que podem tenir a l'ull, doncs el doctor ens dona el seu què. I avui parlem, primer... Hola, doctor, benvingut.
Com, bon dia, com estàs?
Bé, molt bé. La setmana passada parlava, avui parlarem del nervi òptic, de les malalties del nervi òptic. Què és el nervi òptic? Bé, penso que la definició és molt clara, però fes
sí,
una.
Sí, doncs pues mira, és curiós definir-lo bé. El nervi òptic no és un nervi.
No, home, comencem bé ja.
Comencem bé,
aquí,
no?
Aquí ja m'has marcat.
Sí, és una part del cervell que se'n va cap endavant i forma la retina. Per tant, estem parlant no d'un nervi que es pot... Com avui en dia els nervis perifèrics, sí, els tallem, els unim, fem invents... Sí. Que... Aquest no. Això és una part del cervell, que anatòmicament, embriològicament, se'n va cap endavant i intenta buscar la llum. I això forma l'estructura que diem retina. Llavors, el nervi òptic és un nervi... O sigui, diem nervi, segundo part, diem tècnicament, però és una estructura molt complicada que surt de recollir totes les neurones de la retina i se'n va per darrere, cap a l'òrbita i va al quiasma òptic, que és una estructura ja cerebral dintre...
Carai.
És bastant complexa, sí.
Bé, llavors, quin tipus de malalties podem trobar al nervi òptic, que no és un nervi?
Exacte. Doncs pues mira, depèn de l'edat. Sí. Molt important. Per sota de 40 anys, aproximadament, és a dir, sí, persones joves, dos tipus de patologia. Són molt més freqüent, probablement, en dones que en homes, que són les neuritis òptiques inflamatòries, que són d'origen autoimmune, l'esclerosi múltiple o l'esclerosi en plaques, que són malalties generals neurològiques que afecten el nervi òptic i poden ser... El primer símptoma de la malaltia general pot ser una pèrdua de visió. I llavors, per sobre de 40, solen ser patologies de tipus vascular, i en aquestes estem parlant de neuropaties òptiques isquèmiques, diu així, perquè són d'origen vascular, que poden ser de tipus agut, que són relativament freqüents, i unes que ara estem descobrint que són més freqüents del que ens pensaven, que són les neuropaties òptiques cròniques, que apenas estan descrites,
sí,
i que són realment freqüents. En persones que, per exemple, comencen a notar una pica... pèrdua de visió, més de 40, 50, 60 anys, i que li fan totes les proves i tot està bé. I tot està bé i has de fer unes proves molt específiques per veure que es tracta d'un problema isquèmic del nervi.
D'acord. Quina gravetat poden tenir aquest tipus de malalties?
Pues la majoria solen ser molt greus, o sigui, solen afectar el camp visual d'una manera molt important. En les àrees afecta sol sortir el camp negre completament, o sigui, no és una disminució de la sensibilitat, solen produir pèrdues significatives molt importants, excepte en la neuropatia òptica crònica, que aquesta ho va fent a poc a poc. Però la resta poden ser molt greus, inclús poden deixar sense visió completament un ull, que això passa freqüentment.
Va, dona'm una bona notícia. Té tractament això?
A veure, mira, l'oftalmologia acadèmica clàssica, a les neuropaties li dona molt poca cosa, hi ha poc tractament, avui dia antigrans plaquetaris i poca cosa més per evitar un altre brot.
Doncs, doctor Adolfo Barbadia, moltes gràcies.
De res.
Ja sabeu que si teniu qualsevol dubte sobre aquesta malaltia, sobre qualsevol altra malaltia, sempre podeu fer la consulta, enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com. Però també tenim el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, ja podreu adreçar-vos a ell directament, al 93-301-3003, 93-301-3003, o també podeu fer totes les consultes a través del WhatsApp, 680-28-61-42, 680-28-61-42.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista i en parafarmaciamundonatural.es.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com teniu el vostre cor? Mira, us poso una cançó com aquesta, es comenceu a ballar i ja noteu que el vostre cor no tira com tirava amb certs anys, que tampoc a moltes vegades no és una qüestió d'edat. Doncs és el moment, possiblement, i fins i tot abans, d'anar a INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i un dels quès és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessites. INSCOR, tota la informació al seu web, inscorbcn.com, inscorbcn.com, per cuidar del vostre cor. I mireu que el cor es pot cuidar de moltes vegades, de la manera física, com ho fan la gent d'INSCOR, i de la manera espiritual, com fa la fe. Com fa la fe, i és un què. És curiosíssim això. La diòcesi de Terrassa és una entitat relativament jove, amb tot just dues dècades d'història, i depenent de l'arxidiòcesi de Barcelona. Es posiciona com una de les més destacades al Jubileu dels Joves de Roma. De fet, és la sisena diòcesi espanyola que més pelegrins ha reunit per aquest esdeveniment multitudinari, només per darrere de Madrid, Getafe, València, Barcelona i Sevilla. Un total de 700 joves, encapçalats pel bisbe de Terrassa, el senyor Salvador Cristau, i el delegat de joventut de la diòcesi, Àlex Serra. És només un exemple de l'èxit d'aquesta diòcesi que també es reflecteix en el seu seminari. Iolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal?
És curiós això, no? Hi ha un augment clar de viure la fe en els joves.
Sí, això sembla, i es veu especialment en la diòcesi de Terrassa, tenint en compte això. Terrassa arrasa. Això era l'eslògan que ens han comentat des de la diòcesi de Terrassa, que feia servir l'anterior bisbe de Terrassa, que ara és actual arquebisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Ell ja va fer un primer pas i ara s'està recollint això, no? Ens expliquen que, per exemple, Monsenyor Saiz Meneses utilitzava exemples de pel·lícules, que a més a ell li agradaven molt, de Star Wars o del Senyor dels Anells, per explicar-se, fer entendre la fe als joves, fer entendre les coses i fer-lo més fàcil als joves i, de pas, atreure els joves.
M'hagués encantat escoltar-ho, eh?
Que sí? Pues...
¿Cómo relaciona el mi tesoro con todo esto? Hauria estat fantàstic escoltar això.
Doncs és... I m'ho han explicat que els nens, els més joves, es quedaven bocabadats, no?, escoltant això, perquè ho entenien. Gràcies a això ho entenien. Doncs ara aquesta feina és la que continua el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i també el delegat de joventut de la diòcesi, Àlex Serra. Estem parlant de diòcesis importants, tu comentaves, Madrid, Getafe, València, sí. Barcelona, i Terrassa està allà. Quin és el secret? Doncs diuen comunitat, fer comunitat. I, de fet, aquest cap de setmana, per exemple, s'ha celebrat a la diòcesi el festival Hartabor, que és una barreja de música, eucaristia, oració, comunitat, i han participat, doncs, un miler de joves.
No està malament, eh?
No, organitzant...
És molt per reflexionar conforme a factors socials i de fe, en aquest cas, eh?
Aquest tipus de festivals, peregrinatges, on els joves també fan comunitat, i això potser també es tradueix, no?, els joves criden als joves, es tradueix en un augment de les vocacions. Doncs mira, Terrassa, el seminari de la diòcesi de Terrassa, és l'únic que, bueno, que pot continuar, per dir-ho d'alguna manera, de forma independent, no? Que, no sé si ho saps, hi ha el seminari interdiocesà, on la resta de seminaris s'hi han aplegat aquí per, bueno, per aunar esforços. Doncs aquest, 20 seminaristes que té.
Val, li preguntarem directament a un dels protagonistes, responsables d'aquest èxit, el mossèn Àlex Serra, que és delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa. Àlex, bon dia, benvingut.
Moltes gràcies per poder estar aquí i per poder parlar, doncs, d'aquest gran tema que són els joves.
Sí, i tant, perquè...
Segle XXI.
Mira, i ara que parles de tot això, joves segle XXI relacionats amb la fe, parlaven de brots verds, aquella famosa frase que s'aplica a aquestes coses. Realment, hi ha una explicació per aquest augment de la fe en els joves?
Bueno, jo crec que hi ha moments, no? Moments concrets on succeeixen coses i davant d'una situació social doncs complicada, on tothom és conscient, no?
Sí.
que ve tota una generació que potser ha perdut molt del que hi havia abans, estic parlant de fa 10 anys, eh? No,
ja, clar, no fa... Això te n'ho va preguntar quan parlem d'abans, quan parlem.
Sí. Davant de tota aquesta generació, doncs, surt la gran pregunta de ha d'haver esperança, ha d'haver esperança. I és allà on comences a veure brots verds, que dius, com m'agrada aquesta expressió,
sí.
Brots verds de joves que tenen esperança. En un moment històric on la situació del suïcidi és la causa de mort número 1 entre els joves de 12 a 29 anys, segons l'INE, bueno, doncs
és molt dur, eh? Aquestes xifres són molt dures en aquesta qüestió.
És increïble.
I tot això em porta, precisament, a part d'un problema de salut mental en joves principalment, que es va començar a detectar de forma més incisiva des de la pandèmia fins aquí, és el que tu dius. Possiblement també hi ha un altre factor que s'afegeix, és aquesta manca d'esperança, aquesta falta, en un principi, de no veure un futur, no?
Realment, sí, no hi ha un futur més enllà del que és efímer, directe i concret en aquest moment. I això es tradueix en algo molt directe, que és el mòbil. Jo no tinc res en contra del mòbil, jo tinc un mòbil.
De fet, estem parlant pel mòbil ara mateix.
Estem parlant pel mòbil. Però sí que és veritat que no tinc xarxes socials, gràcies a Déu. En el seu moment sí que les vaig tenir i li vaig dedicar moltes hores abans de ser mossèn. I què passa? Que quan no, les coses no són directes, avorreixen. I jo crec que els joves ja no en sabem avorrir.
Ah. O sigui, tu vas no de ser mossèn, tenies xarxes socials i les vas deixar.
Sí, ostres. Sí, tant. Sí, ara semblaré molt vell, eh? Ara
no, ni molt vell.
Però jo vaig tenir les xarxes socials del principi, no?
Sí.
Primer, bueno, la BlackBerry, després surten
el MySpace, el MySpace, el principi de Facebook.
Bueno. Exacte, el Facebook, lògicament, no? I totes les que hi havia en aquella època. I clar, Instagram tampoc té tants anys. Instagram,
no,
TikTok... Clar. Són els que han nascut ara
que han
arrasat en els joves i els estan arrasant totalment.
No, és veritat que les xarxes socials, en aquest cas, ara que has posat el tema, evidentment és una qüestió molt relacionada amb els joves, no són ni bones ni dolentes com tota la vida, sinó en funció de com s'utilitza. I les xarxes socials sí que és veritat que si no hi ha un enfocament correcte, els joves estan perduts aquí, amb unes imatges absolutament falsificades del que és la vida.
Sí, sí. Mira, jo amb això dels mòbils i xarxes socials penso... Clar, jo... Heu tingut un mòbil ja quan ja m'havia format una mica, ja era una miqueta més gran i tens una miqueta més de criteri, almenys per l'edat, que no vol dir ni que sigui ni millor ni pitjor, però una miqueta més de criteri, d'experiència, encara que sigui curta, la tens. Què passa? Que un noi de 12 anys, quina experiència i quin criteri té de quan està bé utilitzar el mòbil, si està bé utilitzar-lo durant 7 hores al dia.
Quines eines emocionals, correcte. Quines eines emocionals i morals té per fer-ho, correcte, té tota la raó. Mira, Àlex, estem parlant de xarxes socials que inevitablement el tema ens han portat cap aquí, però tornaré a redreçar conforme els brots verds i conforme aquest augment dels joves i la fe, no? Perquè, ostres, la diòcesi de Terrassa és relativament petita, no?, en comparació a altres que van anar cap a Roma. Estem parlant d'un total èxit, no?
Bueno, realment, d'un regal, de poder viure això. I jo crec que és degut a la unitat que hi ha ara mateix, a la diòcesi de Terrassa. La unitat fa la força sempre. I els joves criden els joves. Si tu presentes una proposta... una proposta assenyada, els joves criden els joves. I com ho fan? Pues també, per les xarxes socials.
però és que les xarxes socials són una eina bona sempre que estigui ben utilitzada. Tornem a la filosofia d'abans.
Uh-huh. I què passa? Que es van cridant i van veient que val la pena viure la fe, que els hi dona esperança, que els hi dona sentit, que els hi dona un propòsit a la vida. I no hem canviat res del missatge de l'Església, és el mateix que van rebre tothom els anys 50 i els anys 80. L'únic que l'hem proposat d'una manera concreta. I és amb uns peregrinatges que el que fan els joves és tenir experiència de Déu. Ja no és vaig a caminar per caminar. No, anem a tenir experiència de Déu.
Ahà. I aquesta experiència de Déu, com se li transmet aquest missatge? En què consisteix? Quan li diu, anem a caminar amb un propòsit.
Sí, doncs nosaltres el que muntem és un peregrinatge que ja no depèn de simplement una logística de tres persones, no?, que munten un peregrinatge, perquè hi ha una part logística, sinó de 40 deixebles, li diem, 40 joves que... lideren aquell peregrinatge. Uh-huh. Llavors, tu, com a jove, quan arribes a un lloc on hi ha 40 joves superenxitxats, què passa? Que comences a veure'ls i dius, jo també vull veure com és. Perdó que hagi utilitzat la paraula enxitxats, però... veus 40 joves que estan superint, que ho estan visquent de veritat, que diuen, com és que està resant pel matí? 40 joves. Com és que ens estan servint? Com és que estan donant tot el seu temps perquè surti aquesta peregrinació? Perquè els joves ho veuen, els joves no són tontos, van veient tota la realitat, tot el marc, i diuen, jo també vull això. I quantes vegades, amb això que ja portem un temps fent, altres joves diuen, jo ara estic servint perquè vaig veure altres servir. I això està succeint molt. Ja no és el mossèn, que, per exemple, que fa un recés, sinó és el mossèn que lidera un equip d'unes 40 persones... per arribar a 700 més.
D'acord, doncs felicitats per tota la feina, felicitats perquè una vegada més es demostra que les portes de la fe i de l'esperança, que això significa doncs, sempre estar quan cal i quan sobretot la societat, en aquest cas la part social dels joves, ho necessiten. Mossèn Àlex Serra, delegat de joventut de la diòcesi de Terrassa, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a tu i per fer-la tan divertida. Que vagi molt bé el matí.
Ha estat un plaer. Les coses no es fan divertides si no hi ha dos per xerrar de forma amena sobre un tema tan maco com aquest.
Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet tan enrere com a migdia a COPE, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García de la Granja, rebent una salutació del que us ha parlat amb sempre molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.